Inici a l'ordre del dia del ple. En el punt 1 tenim l'aprovació de l'acte del ple ordinari de 4 de maig i extraordinari de 18 de maig. Senyor Gómez, alguna observació al respecte?
No n'hi ha cap. Estan correctes. No sé, se sent ara el meu micròfon?
Els hem provat.
Sí,
hem fet les proves abans mentre esperàvem que poséssim. No passa res, tu passo per escrit i ja està, cap problema. Doncs entenc que el punt 1 queda aprovat per majoria absoluta, ai, per unanimitat, perdó. Passem doncs a la part resolutiva. Doncs punt 1 sotmetem a votació, sí. Vots a favor? Per unanimitat. I ara sí, passem a la part resolutiva, la proposta d'acord per l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit. Senyora secretària.
S'ha fet constar que hi ha causa d'abstenció de la regidora Cristina Sánchez Rueda, que no és el cas perquè no hi ha cap factura de Ramon Cros en aquesta relació, per tant no caldrà que s'abstingui. I es proposa a l'acord i al ple l'adopció del següent acord: aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions que es retallen a la relació de factures que segueix, per un import total de 3.648 euros amb 15 cèntims.
Perfecte, gràcies. Senyor Gómez.
Exactament igual que en plens anteriors i per les mateixes raons, el nostre vot serà contrari a aprovar aquesta proposta. Quan hi ha despeses que són assignades de forma retirada a empreses que superen un llindar, com seria el cas que ha passat en anys anteriors amb aquesta empresa de tallers d'enginyeria, o com en el cas d'altres que hem parlat en plans anteriors, creiem que s'ha de licitar i per tant no estem d'acord amb aquesta forma de procedir i votarem en contra.
Esperant nota, senyor Gómez, sí que aquí m'agradaria també que constés en acte els esforços que s'estan fent per part de secretaria de diferents processos que s'ha fet per intentar dotar les places que per motius diversos doncs, han tornat a quedar obsoletes, i així s'ha comunicat tant en el Consell Comarcal perquè miri també de proveir algun tipus de suport. Principalment aquí parlem del tema d'enginyeria, que en aquest moment no s'està prestant aquest servei per part de cap ens supramunicipal. Doncs sotmetem la proposta a votació. Vots a favor? Vots en contra? S'aprova per majoria absoluta amb 3 vots en contra per part de Cort Municipal. Passem al punt 4, aprovar la sol·licitud de subvenció de la retribució de càrrecs electes any 2026 de la Generalitat. Passo la paraula a la senyora secretària.
Es proposa al ple l'adopció del següent acord: sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la inclusió de l'Ajuntament de Mont-ras en la convocatòria d'atorgament de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments per abonar retribucions a determinats càrrecs electes per a l'exercici 2026, d'acord amb la resolució de 27 d'abril. En aquest cas, per la dedicació exclusiva del següent càrrec electe, que és l'alcaldessa. Es sol·licita una subvenció de 18.341 euros. Segon, facultar l'alcaldia perquè formalitzi la corresponent sol·licitud i signi tota la documentació necessària per a la tramitació d'aquest expedient davant la Direcció General de l'Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. I tercer, comunicar aquest acord als serveis administratius municipals als efectes de la seva execució i tramitació.
Gràcies, senyora secretària. Aquí, abans de passar-li la paraula, senyor Gómez, comunicar-li que en els anys anteriors que s'ha anat demanant aquesta subvenció sempre es demanava per tots els càrrecs electes que tenien assegurats en la Seguretat Social. No obstant, hem comprovat durant ja un parell o tres anys darrerament que no entenem per què, i així s'ha fet constar la Generalitat en el departament que pertoca, si es demana la retribució únicament per alcaldia, l'import és superior que no pas si es demana per tots els regidors i l'alcaldia. Hem vist que altres ajuntaments que també tenen els regidors assegurats ho fan amb aquest mateix sistema de només demanar el màxim, que en aquest cas hi ha 3.000 euros, si no recordo malament de memòria, a benefici de l'Ajuntament, demanant només per l'alcaldia, i així ho farem aquest any, amb indicacions de que s'ha demanat a la persona responsable, que en aquest cas és la senyora Marta Rivera, que faci arribar a la Generalitat quins són els criteris, perquè en les bases ho han mirat amb la secretària i no es troba, diguem, motiu pel qual hi hagi aquesta diferència. Senyor Gómez?
Li anava a plantejar la qüestió que vostè ja m'acaba de respondre, per tant no hi ha cap més pregunta. I el nostre vot serà d'abstenció.
En tot cas, quan tinguem resolució de la petició que hem fet aquest any, i si en algun moment, perquè em consta que la Marta ja ho ha demanat al departament corresponent, però que no se l'ha informat per escrit al respecte, els hi faríem saber, per també saber el criteri, però vam estar també mirant amb la secretària el tema de les bases i tampoc no vam saber treure l'entrellat d'aquesta diferència econòmica. Sotmetem doncs la proposta de votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per majoria absoluta amb 3 abstencions d'acord municipal. Passem al punt número 5, proposta d'acord per l'aprovació de festes locals del 2027. Passo la paraula a la senyora secretària.
Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Proposar al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que es determinin com a inhàbils per al treball retribuïts i no recuperables per l'any 2027 amb caràcter de festes locals els següents dies, el 7 de juny, que és un dilluns, i el 7 de desembre, que és un dimarts. Segon, remetre la proposta als serveis territorials de Girona al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
En principi s'han proposat el dia 7 de juny, que és la Pasqua Florida, l'endemà de Carrosses, com és habitual perquè hi ha diversos veïns que sempre participen i així s'ha fet en anys anteriors, i llavors l'altre s'ha agafat pel mes de desembre pel pont de la Puríssima, atenent que tant la festa major Sant Jaume com la festa petita que seria Sant Esteve, amb dos per al 2027, cauen en dies que ja són pròpiament festius, que és diumenge. En tot cas, senyor Gómez, si té alguna observació al respecte.
No, exactament igual, situació igual que l'any passat, exactament la mateixa, i com que el dia de Sant Jaume acaba un diumenge i entenem que ja és un dia festiu, el nostre vot serà igual que l'any passat. Nosaltres haguéssim optat per fer festiu el 23, segurament, el divendres el mateix cap de setmana, però bueno, el criteri que tenen vostès és diferent, també és respectable. Sí que haguéssim votat en contra en cas de que el dia de Sant Jaume, com ja saben, hagués sigut un dia entre setmana i no s'hagués considerat com a festiu local. Però com que no és el cas, el nostre vot serà igual que el de l'any passat, que és abstenció.
Perfecte, doncs sotmetem la proposta de votació. Vots a favor? Vots en contra? I abstencions? S'aprova per majoria absoluta amb 3 abstencions d'acord municipal. Passem al punt número 6, proposta d'acord per la ratificació del reforç de la modificació puntual de les normes subsidiàries. Article 3.5, tanques en sòl no urbà. Passo la paraula a la secretària.
Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Verificar el text reforç de la modificació puntual de les normes subsidiàries en l'àmbit de la regulació de les tanques en sòl no urbanitzable, article 3.5.1 de les dites normes subsidiàries, amb la incorporació de les prescripcions de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 18 de març del 2026 i trametre l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme per la seva aprovació definitiva i publicació al Diari Oficial de la Generalitat.
Gràcies. En aquest sentit, quan es va trametre la documentació a la Comissió d'Urbanisme, ens van demanar que es passés en format de text reforç, i l'única cosa que s'ha fet, crec recordar que ja vam comentar, senyor Gómez, en un ple anterior, que hi havia hagut només unes al·legacions fora de termini, que en tot cas no eren substancials, però que hem incorporat, demanant-ho prèviament a la Comissió d'Urbanisme si el no ser substancials els podríem incorporar en el text refós, ens han comentat que sí, i és el que hem incorporat a fer, i ara doncs aprovaríem aquest refós per tal que la Comissió d'Urbanisme ja doni l'okay definitiu i tinguem aquesta normativa més acurada, sobretot en sòl no urbà, amb el tema de les tanques, que hi havia tot aquest debat, que si el pastor, el fil elèctric, les alçades, amb quin tipus de material, etc. Senyor Gómez?
Sí, no tenim res a afegir, ja la feina que estan fent ja és la que toca, perquè a més ben posada, però no tenim res en compte tampoc. Com que no hem participat del debat ni les decisions, el nostre vot serà d'abstenció, perquè no podem estar en contra, però tampoc a favor, perquè no hem participat. Per tant, serà un vot d'abstenció.
Perfecte, doncs submetem a votació aquest punt número 6. Vots a favor, vots en contra, abstencions. S'aprova per majoria absoluta amb 3 abstencions d'acord municipal. Ara aquí sí que m'agradaria, abans de la part de control, introduir un punt d'urgència del qual caldria votar la inclusió per majoria absoluta. Faig la motivació ara, senyora secretària? O...
De l'urgència, sí.
Vale. El tema de l'urgència és la següent. Es tracta d'una modificació de pressupost per atendre liquidacions del Consell Comarcal, i l'urgència de la nou inclusió a l'ordre del dia és que es va comunicar per part de Serveis Econòmics, crec que va ser el dijous d'aquesta setmana passada, com s'havia fet la convocatòria del ple el dimecres, més o menys, i que es tractava d'una ampliació de crèdit que en principi havia d'anar per decret i no calia la seva ratificació per ple, però quan la secretària va preparar l'expedient es va veure que en realitat era una incorporació de romanents. Senyor Gómez?
No hi ha res a dir. Si el procediment ha de ser aquest, doncs s'ha de fer per urgència, i ho entenem perfectament, no hi ha problema.
Doncs sotmetem a votació el tema de la inclusió per urgència. Vots a favor? Per unanimitat s'inclou l'urgència. I en tot cas, senyora secretària, si vol fer l'explicació.
Bueno, ja explicareu la proposta. Es proposa al ple l'adopció del següent acord: aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de suplement de crèdit número 7 del 2026, finançada en romanent de tresoreria per a despeses de generals, en la forma i contingut que es detalla a continuació. S'amplia l'aplicació de la taxa de recaptació dels procediments sancionadors del Consell Comarcal amb 24.500 euros amb càrrec romanent de tresoreria pel mateix import. Se sotmet l'expedient a informació pública per un termini de 15 dies mitjançant una dicta que es publicarà al butlletí oficial de la província. La modificació de crèdit s'entendrà aprovada definitivament si no s'hi formula cap al·legació o reclamació en el termini d'exposició pública, i entraria en vigor una vegada publicat l'edicte amb el pressupost modificat resumit per capítols en el butlletí oficial de la província. Donar compte d'aquest acord a la intervenció a l'efecte oportú de la seva comptabilització i trametre l'expedient aprovat definitivament als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.
Gràcies. En resum, el que aquí es tracta és que quan es va consignar el tema de la recaptació, que com saben tenim delegada al Consell Comarcal, es va tenir en compte per l'estudi de costos un 20%, que és la cobrança que fa el Consell Comarcal per fer els treballs. Quan aquests treballs es realitzen per via executiva, perquè les persones que han de liquidar, ja siguin impostos, sancions o qualsevol tipus de multa que hi hagi, no es produeixen en període voluntari, aquest 20% passa un 27%, i és aquest el desquadre que hi ha hagut i pel qual passem aquest punt d'urgència avui. Senyor Gómez?
Sí, tan sols preguntar si... El que cobra o ha de cobrar ja el Consell Comarcal ja supera aquest llindar dels 70.000 euros que estava consignat com a partida a data d'avui. Si entenc bé, és així.
Sí, crec que
I amb aquests 24.000 sobrepassem, donem marge perquè puguin continuar cobrant, però d'aquí a final d'any s'haurà de tornar a incrementar aquesta partida.
Dependrà, ara bàsicament ens hem trobat en què hi ha hagut molts processos urbanístics que porten temes de sancions a, com es diuen aquestes?
Constrenyiment.
Les sancions aquestes que apliquem, les multes coercitives, gràcies. Llavors això, clar, si la persona que està fent el procediment no procedeix a la restauració física del que està alterat i en comptes d'una sanció doncs, de 300, 600, acaba siguent 900, 1.000 i pico, va pujant i això desquadra molt. Això no ho podem saber perquè se suposa que quan se segueix un expedient d'aquest tipus la idea és que la persona procedeixi a restaurar la realitat el més aviat.
Sí, sí, això...
Ara vam fer la previsió únicament per lo que era, per entendre'ns, sancions ordinàries tant de gent local com de radar com tal i no vam tenir en compte que en molts de casos a més si sumen les urbanístiques i altres que passen aquesta part executiva que té un percentatge diferent d'aplicació i de cobrança.
Ho entenc, però la pregunta potser no l'he formulat bé. La pregunta és, a data d'avui que estem a meitat d'any, aquests 70.000 euros s'han de suplementar amb 24.000 amb l'argumentació de que el Consell Comarcal per via constrenyiment cobra un 27 en comptes d'un 20%.
Sí.
La pregunta és, a data d'avui aquests 70.000 s'han d'ampliar perquè, per aquesta raó, però perquè ja s'ha arribat aquest 70.000. Si no, si encara hi hagués diners en aquesta línia, no s'hagués hagut d'ampliar.
Correcte.
Llavors, a data d'avui, que està a meitat d'any, ja s'ha esgotat aquesta línia, s'incrementa en 24.000 amb la raó del 27% en comptes del 20%, però d'aquí a final d'any continuaran havent-hi multes. Sigui o no sigui per la via de constrenyiment, sigui amb el 20% o amb el 27%, però continuen havent-hi multes. Aquests 24.000 euros vostès consideren que arribaran a cobrir aquesta despesa d'aquí a final d'any? És aquesta la pregunta. Si diuen que sí, entenem que no hi haurà cap més suplement de crèdit per aquesta partida d'aquí fins al desembre. Si és que sí, doncs en el moment que es la trobem tornem a parlar i ja està, només és això.
És la previsió, senyor Gómez, que han fet els serveis econòmics, com li he dit, el tema de les modificacions de crèdit i ja l'he explicat.
I vostè hi està d'acord amb aquesta previsió, pregunto, eh?
Sí, ja li estic dient que
està,
sí, senyor Gómez.
Estem d'acord, vale?
Sí.
Ja està, només vull saber.
Però ja li dic que les modificacions, si em permet, senyor Gómez, estic en el meu torn de paraula, el que li intento explicar és, li he explicat en altres plens, i són bastants, que les modificacions de crèdit i el tema del pressupost és un pressupost viu, que es va modificant contínuament i precisament per això les modificacions de crèdit. Sé que a vostè no li agrada el tema de modificacions de crèdit i voldria que només se'n fessin les mínimes possibles.
S'equivoca.
Estic en el meu torn de paraula, senyor Gómez, si em permet explicar-me, jo li agrairia. També li respecto quan a vostè li pertoca. Intento dir-li que ara és la previsió que s'ha fet per part de serveis econòmics, esperem que sigui suficient, però no obstant, si no ho és, se'n farà un altre i no és cap drama perquè és el que fan 50.000 ajuntaments que hi ha a la província de Girona o els 221 que hi ha. Senyor Gómez, al seu torn.
No, no, ja està, ja m'ha contestat i ja veig el tarannà que té avui, no penso per discutir amb vostè per aquest motiu. Jo, sincerament, hagués estirat la partida perquè no hauré de tornar a fer un suplement de crèdit. Si avui, a meitat d'any, ja portem 90.000 euros gastats, d'aquí a final d'any haurem d'incrementar en potser 90.000 o 60 o 70.000 més i haurem de fer-ho.
Sí, però una pregunta.
No sé si vostè té el to de paraula.
Oh, perdona, em segueix el tornar de paraula, senyora presidenta?
I tant, senyor Adrià.
Del municipi. En què es basa per fer aquesta contraproposta? Perquè al final, tu quan fas una modificació de crèdit en aquest aspecte, jo entenc que et bases en històrics. Llavors el que s'ha fet aquí és un estudi dels anys anteriors per tenir un percentatge. El que no podem fer és treure números a l'atzar. Perquè al final jo ja és que començo a tindre la sensació de que la seva posició em sembla basada únicament en la crítica i no en cap proposta constructiva.
A mi vostè, el que vostè pensi de la meva
opinió, senyor Gómez, li prego, sisplau, que respecti
jo li demano a vostè, senyor alcaldessa, que respecti que el senyor García no faci opinions del que jo digui.
Senyor Gómez,
no remeti els fets.
Senyor Gómez, el senyor Adrià García, com a regidor en aquest ajuntament, té tot el dret a manifestar la seva opinió. Crec que ho ha fet en un torn de paraula que ha demanat, petició seva, i l'únic que li demano és que li respecti el seu torn de paraula i ara li passaré la paraula a vostè per tal que contesti.
Jo respecto que el senyor Adrià García participi i doni la seva opinió. El que no permeto és que faci judicis de valor del que jo digui. perquè no té cap mena d'autoritat per fer-ho en aquest sentit. Senyor García,
jo no...
Jo, sí, opinió sí, però judicis de valor de que jo faig opinions en, no sé si com ha dit, a la Babalà o aleatòriament, no sé com ho ha dit, és completament fals. Jo he posat una pregunta i vostè, si no entén, la pregunta que jo he fet és un problema de vostè. Jo la pregunta que he fet a Secretaria i a Presidència és si a data d'avui aquests 70.000 euros ja s'han gastat i per això he de fer un suplement de crèdit. És ben fàcil. Jo no em baso en anys anteriors o en anys futurs. Dic, a data d'avui, meitat d'any, s'han gastat aquests 70.000? La resposta, pel que sembla, és que sí, i per això es fa un suplement de crèdit. Vol dir que tot el que cobri a partir d'avui el Consell Comarcal fins aquí a final d'any s'haurà de tornar a fer un altre suplement de crèdit. És un fet. No és cap cosa aleatòria, no és jugar amb els números, és un fet. I jo el que estic dient és que si això és així, s'hauria de fer una previsió de que si amb 70.000 euros fan falta 24.000 més a data de juliol, perquè no tenim més diner, pues s'ha de fer un altre suplement d'aquí abans de final d'any. Pues fem-lo ara ja, fem un sol suplement de crèdit un cop, no tres, per la mateixa línia.
He fet
la pregunta primer i m'han dit que sí. Si no, si entre cometes la informació que m'han donat és falsa, llavors el meu argument no és vàlid, però com que m'han dit que sí, entenc que els diners estan gastats. Ja s'ha pagat aquest diner al Consell Comarcal. Per tant, no és cap número aleatori.
Com li hem intentat explicar, senyor Gómez, aquesta proposta que es fa avui de modificació de crèdit es fa en base a uns números, que és el que li estava intentant explicar el regidor senyor García, que presenta serveis econòmics en base a diferents càlculs que tenim de les coses que hi ha pendents i la previsió que hi ha. Si s'ha de fer alguna altra modificació es farà, no obstant, crec que ha quedat molt clar l'opinió de tots nosaltres. Si és així, doncs sotmetem a votació el punt. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? S'aprova per majoria.
El nostre vot, si em permet, el nostre vot havia de ser d'abstenció, però és contrari donat a la manca d'argument i d'entesa que hi ha, perquè si nosaltres els estem dient que el capital que estan aportant és insuficient i vostès no ho tenen en compte, no podem votar a favor d'això. Entenem que el mecanisme és correcte i que s'han d'afegir diners, però no entenem que ho facin d'aquesta manera, per això el nostre vot és contrari. No compreguem amb la seva manera de fer.
Queda palès en la gravació les seves explicacions.
M'agradaria que constés en actes això que acabo de dir.
Com acabo de dir, senyor Gómez, queda palès en les gravacions les seves manifestacions.
No, acta escrita.
Senyor secretari, si pot prendre nota, que ho vol per escrit, el senyor Gómez. Passem, doncs, a la part de control, ara sí. Punt número 8, donar compte dels decrets d'alcaldia del 193 al 260 de 2026. Senyor Gómez.
Sí, dos decrets, el 246 i el 255. El 246 l'obriré per no equivocar-me. És una pregunta bastant senzilla, entenc. Diu, decret 246, vista la instància del 15 de setembre de 2025 en registre d'entrada tal de la senyora tal. Conclusions. Aquesta senyora, sense entrar en detall del que demanava, era tenir accés a un expedient per consultes. El demana el 15 de setembre de 2025 i en data 12 de juny de 2026, és a dir, 9 mesos, 10 mesos més tard pràcticament, se li dona accés en aquest expedient. Volem saber el per què hi ha 10 mesos de diferència temporal entre que una persona demana accés a una documentació a l'Ajuntament i se li acaba concedint. Aquesta és la primera qüestió. I després l'altra és el decret 255. Que fa referència a una llicència urbanística del senyor Josep Maria Taltal, que demana per un final d'obra la llicència d'ocupació de la finca del carrer de la Font 14B i l'Ajuntament li denega. Entenem l'argumentació de la denegació d'aquesta llicència de primera ocupació, etc., però mirant una mica l'historial i l'informe de tot aquest projecte, no sé com dir-li, i fent un vol pel poble, la pregunta que tinc és si realment aquesta casa, que és aquesta que està aquí a la plaça davant de Can Biel, la casa que continua entre amb... Ai, me surten ratonis ara.
Sé de quina casa parlo, senyor.
Vale. I amb ratonis i amb Figo, perquè no s'ha respectat un eventual retranqueig que hi hauria d'haver a lo que és la sortida de la riera, i aquell tros de plaça que, tot i que sigui propietat d'aquesta finca i que sigui factible o no construir allà, se li podia haver sol·licitat un retranqueig, igual que es va fer en el senyor Fiego en el seu moment, perquè el carrer tingués una continuïtat i no hi hagués aquest salt d'un pràcticament un metre i mig entre una façana i la continuïtat de l'altra. Si em poden explicar per què no s'ha sol·licitat aquest retranqueig o per què no s'ha fet d'aquesta manera. I després també una queixa veïnal en aquest sentit, ja que s'ha fet el carrer d'aquesta manera, o la finca, la tanca perimetral s'ha fet d'aquesta manera amb l'obra, que es demani a les propietàries d'aquesta finca que no aparquin el cotxe a l'exterior que dona justament en el carrer, perquè avui és un pas bastant estret ja per dos cotxes amb la nova forma de la finca. Si ja deixen un cotxe aparcat just davant, només en passa un. Llavors, bueno, que ho tinguin en compte. Si ens poden explicar per què no hi ha el retranqueig i el decret dels 10 mesos de la resposta al decret 246. En quant a decrets no hi ha res més a dir o a preguntar.
Gràcies, senyor Gómez. He anat obrint sobre la marxa amb els decrets que m'aposava, perquè com m'ha parlat de Font 14B, de seguida m'he situat, però en el primer 246 no sabia de quin feia referència. Es tracta d'una veïna que estan disseminats, desconeixent per quin motiu històricament no se li havia cobrat la taxa d'escombraries.
No, disculpin, si em permet, no pregunto que m'expliqui, jo només pregunto perquè s'han trigat 2 mesos a contestar, no pregunto què ha passat amb l'expedient, si té a veure amb els 2 mesos, sí, però si no, no pregunto pel cas en concret.
Intentava exposar-li perquè hem trigat un mes, si em dono una mica de marge per explicar-me, sí, potser sí. Entendrà la meva argumentació, gràcies. Repeteixo l'inici, es tracta d'una veïna que en aquest cas estem parlant de 3 habitatges afectats, que està situat en un disseminat concretament a Mas Mortera. Aquesta veïna, crec recordar i parlo de memòria, ha presentat entre 5 i 6 escrits diferents, potser el secretari em pot corregir si no és així, en el qual es barrejaven diferents conceptes. El tema de l'accés a la informació pública es va demanar únicament per un d'ells, i entremig s'han atès diferents reunions presencials, a part d'informes tècnics, visites sobre terreny, i en aquest cas mirar... com a més complexitat afegida, és un vial que va quedar afectat pel desdoblament de la carretera, que està situat justament entre terme municipal de Vall-llobrega i de Mont-ras, amb la qual es deia que el pal on es posen en els disseminats els ganxos per poder fer la recollida d'escombraries estava o no en terme municipal de Mont-ras i Vall-llobrega. Bueno, en fi, tot això intento explicar-li que hi ha hagut un procediment bastant llarg, que a part de visites presencials han hagut d'anar a fer-se diverses inspeccions, inclús s'ha hagut de demanar documentació perquè la propietària en tenia una, l'Ajuntament una altra i el Departament de Carreteres una altra. Tot això s'ha anat incorporant i en un moment donat, crec que va ser, si mal no recordo, a meitat del mes passat, vam tenir novament una d'aquestes 1000 visites que hem tingut amb aquesta interessada per intentar resoldre tots els temes diversos que plantejaven els diferents escrits, i ella ens va dir conforme amb tot, però tot i així vull accés a l'expedient. En aquell mateix moment crec que la secretària potser va trigar una setmana, 10 dies a donar-li accés. Ho dic bé, Anna, o hi ha alguna cosa que vulguis afegir?
No, o sigui, quan es va sol·licitar l'última visita ens va li vam donar hora perquè no podíem, no teníem dies lliures, i ens va recalcar que li faltava que li
donessin
accés, i se li va donar accés abans de que tinguéssim la visita presencial, la reunió presencial.
Exacte.
Doncs sincerament em reitero amb la pregunta: si una persona necessita una informació per poder-se argumentar explicar, defensar-se d'alguna situació, en aquest cas una recollida d'escombraries o el que fos, i demana accés a una informació que l'Ajuntament com a part afectada li ha de donar, tot i que poden haver entremig 3 mesos de discussions i documents amunt i visites i no sé què, l'accés a la documentació perquè aquesta persona pugui preparar el seu expedient ha de ser immediat. No es poden trigar 2 mesos, perquè aquesta persona podria estar dient coses que vostès, si haguessin donat accés a la informació, ni tan sols els hagués preguntat. És a dir, entenc el seu argument de que entre que aquesta persona pregunta i la resolució del cas hagin passat 2 mesos o poder 2 anys, però que una persona demani accés a una informació a la qual té dret com a afectada i se li trigui 2 mesos a donar-li accés, sincerament no ho entenc i crec que no és correcte. I si no, en base a el que acaba de dir la secretària, pregunto per què el dia 12 se li va donar i no se li havia donat abans, quan encara el tema continua sense estar resolt. Simplement m'ha semblat que hi ha hagut alguna deixadesa o una manca d'interès o no ho sé, però no és normal. Això és el que penso jo.
Com vostè diu, és una manera que vostè té una opinió pròpia i jo l'intento explicar que és una complexitat bastant remarcable que aquesta persona va presentar entre 6 i 7 escrits diferents. No tinc ara aquí l'històric i si vol la secretària li pot preparar de tots els documents exactament què ha demanat, quan va demanar, què demanava en cada document, i entremig insisteixo hi han hagut visites amb aquesta persona en les que se li ha anat facilitant informació per escrit que anava demanant, va demanar que es fes un replanteig sobre terreny, va anar-hi als serveis municipals, van demanar documentació pel tema del desdoblament de la carretera i si estava afectat o no el vial i què estava en terme municipal de Vall d'Obrega i què a Mont-ras, i també se li va facilitar, i tot això per desgràcia doncs ha portat aquest tempo que vostè pot considerar el que vulgui, però jo crec que no hi ha hagut deixadesa, simplement que les coses quan són així de difícils no és tan senzill de solucionar. En quant al decret d'alcaldia 255, que me parlava del 14B del carrer de la Font, el tema de retanqueig, jo aquí li explico. Històricament, la finca que hi ha tant abans com després d'aquesta parcel·la, la d'abans és de la família del senyor Perpinyà, la de després és família Fiego, se'ls hi va comentar que el tema del POM, el que hi havia, no, perdó, les normes subsidiàries o el POM, no me'n recordo quina de les dues, preveien una amplada de carrer molt més gran de la que hi havia actualment, i crec recordar que va ser en època d'en Manel Montalbán, si no me'n recordo, potser si no el Lluís me pots corregir. Es va oferir la possibilitat en aquestes dues propietats de signar un conveni perquè ja cedissin la part de, que s'ocuparia o que s'expropiaria el dia de demà amb aquest vial. Quan els nous propietaris d'aquesta parcel·la, que anteriorment crec recordar que era propietat d'Artesania Ferrer, van subdividir aquesta parcel·la en 2 habitatges que els hi permetia la normativa, els van citar aquí l'Ajuntament amb els serveis tècnics de la casa i se'ls hi va fer el mateix plantejament. La problemàtica que ens van trobar és que dels 2 veïns, que crec que són família, no sé si són cunyats o alguna cosa així, o amics, bueno, un estava a favor de fer aquest retranqueig igual que havia fet la finca anterior i posterior, i l'altre volia arribar al límit de parcel·la i li era igual que el dia de demà un eventual pont en la mateixa línia del que ja hi havia previst a les normes subsidiàries li expropiés aquesta part, tot i que si mal no recordo és on hi té la piscina, i això se li va advertir en tot moment. Ell va dir que tant li era i que no volia firmar aquest conveni, que s'arriscava que el dia de demà si li expropiaven doncs se li hagués d'expropiar amb aquestes condicions. Nosaltres ens sembla recordar que se li va fer signar conforme manifestava que estava en desacord amb la proposta de conveni que nosaltres li oferíem des de l'Ajuntament, i així es va fer constant a l'expedient.
Gràcies per l'explicació. Bueno, és una decisió, jo entenc que les coses anant com vostè ha dit, no ho posaré en dubte. Crec que l'Ajuntament podria no haver concedit la llicència per fer això en base a un futur pont que a més a més ja s'està treballant. El criteri de vostès ha sigut diferent, sí que ho entenc també, no hi ha res a dir. Jo ho hagués intentat fer d'una altra manera, crec que ja ha quedat clar. El que sí que demano és que, bueno, demano no, de fet quedarà constància escrita en l'acte d'aquest ple l'argumentació que vostè ha donat, i el dia de demà quan aquest pont tiri endavant esperem que aquesta situació no sigui un conflicte i que aquest conveni es pugui aplicar realment.
Quan vostè diu, senyor Gómez, que hagués actuat diferent, jo li demano, en qualitat d'alcalde, quan tens obligació d'atorgar una llicència perquè la normativa et diu que així ho has de fer i no tens cap marge de maniobra per poder imposar un eventual conveni que s'ha de fer sempre a criteri o amb el vistiplau de l'interessat, quina és la proposta que vostè hagués fet?
Jo actualment no li puc contestar aquesta pregunta perquè no tinc els coneixements per contestar-li. No sóc l'alcalde, vostè és l'alcaldessa. Jo li dic quin hagués sigut el meu criteri. I segurament haguéssim arribat a una taula de discussió i poder legalment no hagués pogut fer-ho, però com a mínim ho hagués intentat. Això és el que jo li he dit.
Queda clar, senyor Gómez, gràcies.
Gràcies.
En quant a la queixa veïnal, en prenc nota. Crec que ja quan s'estaven fent les obres hi va haver diferents incidències en aquest sentit, que la gent local ha anat fent el seguiment i se'ls va anar advertint tant a les empreses que estaven fent les obres com en els mateixos propietaris. No obstant, si la cosa persisteix, es procedirà a sancionar en aquest sentit. I així doncs passem al punt número 9, donar compte de les actes de la Junta de Govern de 20 d'abril, 4 i 18 de maig i 1 de juny de 2026. Senyor Gómez.
Sí, només una qüestió referent a una junta, dues qüestions, perdó. Una fa referència a la acta del 18 de maig, al punt 3.0, sobre la senyalització que s'ha fet, senyalització horitzontal en el municipi. Hi ha un punt en concret, no sé si n'hi ha algun més, però hi ha un punt en concret al carrer Canigó, just davant del Bar César, que s'ha fet una pintada de color groc a terra. Abans hi havia una pintada en el que era ben bé el revolt davant del propi domicili del senyor César. Aquesta pintada es va esborrar, ara s'ha traslladat just abans del pas de vianants, ben bé a tocar del Bar César. Entenem que aquella pintada aquí a terra és un càrrega i descàrrega i que demanem que ens ho confirmin. I si és un càrrega i descàrrega, demanem que en allà s'indiqui amb un senyal que realment és una zona de càrrega i descàrrega i en quin horari és efectiva aquesta zona, igual que en altres punts del municipi està indicat sense anar més lluny davant de la farmàcia, per exemple. Dic això perquè tenim una queixa d'un veí que va estacionar el cotxe allà un dia al vespre i un veí va sortir a escridassar-lo i dient-li que havia de treure el cotxe perquè era una zona que no es podia aparcar i que tocaria la policia perquè el sancionessin. Llavors ens demanem que aclareixin si allò realment és un càrrega i descàrrega i en el seu cas, si ho és, que indiquin quins horaris és el de càrrega i descàrrega, i si no ho és, que ens expliquin aquella pintada realment què significa, perquè tothom, els veïns, ho tinguin clar i no hi hagi conflictes entre ells. En quant al segon punt, és de l'acte del 4 de maig, al punt 10.0, en el qual s'explica, i demanem que si ens pot una mica donar més informació perquè no entenem molt bé el que ha passat. El tècnic d'urbanisme, les dues persones que es van presentar candidates, i una per tema d'horari queda clar que no li va interessar, i l'altra, després d'inclús tenir una reunió amb vostè per al tema de la feina, si interessava o no interessava, va acabar desistint. I crec que és la segona vegada que aquest concurs queda desert i per tant anem una mica encara a trenques i barranques aquí. Si ens pot explicar què ha passat i perquè aquestes persones, en concret aquesta segona, que és la que sembla que tenia la plaça concedida, doncs no ha optat a ella. I en quant a les juntes de govern ja estaria.
D'acord, senyor Gómez. La primera qüestió que feia, primer faré un recopilatori d'informació i després li passaré el detall per no equivocar-me en res del que li hagi de comentar. I en quant a l'acte del 4 de maig que comentava la plaça de serveis tècnics, aquí sí que és més fàcil de contestar-li. Es van presentar, crec que van ser 4 persones, Anna, o 3 persones? 3 persones, de les 3 persones que es van presentar, una a les seures en l'examen ja es va aixecar directament sense ni començar l'examen. Les altres dues persones, crec que totes dues van aprovar, i la que va resultar guanyadora, ella en el seu moment havia manifestat si aquesta plaça seria a jornada completa. Se li va dir que en un principi hi havia el que hi havia publicat a l'oferta, que eren una sèrie de dies tal qual està l'aparellador que tenim contractat externament a data d'avui, i que no sabien en quina projecció, però que el creixement de l'àrea de serveis tècnics així ho indicava, i que el que no li podíem dir era si seria de forma immediata o no. Crec recordar, i parlo de memòria, que aquesta persona ocupava una plaça que no era tècnica a l'Ajuntament de Palamós, i per tal d'acceptar aquesta o no va fer molta insistència amb el tema de la jornada completa, i li vam deixar, jo diria que més clar que l'aigua, que l'oferta era la que hi havia i que sí que s'havia dit que el dia de demà probablement es dotaria i seria jornada completa, però que aquest dia de demà en aquests moments no li podíem assegurar si serien 6 mesos, en un any o en 2 anys, i que no volíem agafar aquest compromís sense saber també si la persona responia, diguem, a les expectatives de la plaça i del que se requeria en els serveis que havia de prestar aquí a la casa. Dit això, crec que ella no es va manifestar al respecte, va passar el termini que tenia per fer l'acceptació del càrrec, es va comunicar a la segona persona que hi havia, que havia resultat també classificada, diguem, en el procés selectiu, i aquesta persona actualment està desenvolupant les seves tasques en un despatx privat i tenia el problema contrari, que és que necessitava fer menys hores per tal de poder acceptar la plaça. Llavors nosaltres teníem uns requisits mínims, que són aquestes hores, que entre cometes ja ens queden una mica curtes per la situació que tenim actual, i li van dir que no, que em sembla que només, és que no recordo què va dir, que només podia fer 2 o 3 hores a la setmana, que per nosaltres era totalment insuficient, i evidentment doncs va manifestar que ara per ara no li interessava i que si es tornava a convocar la plaça en 1 o 2 anys probablement s'hi tornaria a presentar, perquè ja preveia un canvi, diguem, vital a la seva vida professional i que llavors li encaixaria. Sí que és cert que aquesta plaça ha quedat deserta, i és el que em remetia a l'inici del ple ja en 2 ocasions, però també és cert que no és, diguem, una sintomatologia només de l'Ajuntament de Mont-ras, sinó que en aquests moments els tècnics que hi ha, les places privades són molt més atractives que les públiques, i les públiques, per la configuració que tenim del pressupost i el que ens marquen des d'administració local, no podem ni sobredimensionar-los ni sobrevalorar-los, diguem, o retribuir-los a millor, perquè hi ha uns criteris molt estipulats que en funció de la categoria, de les hores i tal, doncs el sou és el que ha de ser. Llavors en aquests moments ens trobem amb un problema greu, al igual que també amb el tema de secretaria i amb altres tècnics de perfil A1 o A2. Senyor Gómez.
Gràcies per les explicacions. Bueno, si ha anat així, ha anat així, no podem fer res. Jo vull entendre que les bases estaven clares i les persones quan es presenten les coneixen. Si després no accepten o no s'han o volen anar més enllà o no els hi convé, doncs que no es presentin i ja està. Però bueno, això no és culpa de vostès, ha anat com ha anat i és així. No hi ha res més a dir.
Gràcies, doncs passem al torn de...
Perdó, el punt anterior que m'ha dit que recaptarà la informació, ens el contestarà via escrita en els propers dies, ho farà en el proper ple, com...
Si vol per escrit, cap problema.
No, pregunto simplement, per saber-ho, per si hem d'esperar la resposta o ens la donarà
si ho volen ple. Fer més àgil per no haver d'esperar els 2 mesos, els hi contesto per escrit, si
perfecte.
Els sembla correcte.
Sí, perfecte.
Doncs passem ara sí al torn de pregs i preguntes, senyor Gómez.
Sí. Principalment dos. Un fa referència, perquè hi han hagut alguns veïns, que en un cas el llegiré directament al WhatsApp que m'han enviat, fan referència en el tema de, malauradament, aquest incendi que hi ha hagut al cap de setmana ha posat en evidència tota la deixadesa que hi ha a nivell de boscos i, bueno, línies de tall, etc. Mont-ras és un municipi que té moltes cases a tocar de bosc. La primera pregunta que faig és: quin seguiment fan vostès, més enllà d'enviar als propietaris de les finques que les han de netejar i que hi ha d'haver un perímetre de no sé quants metres en quant a les cases, etc., comunicar-los i fer alguna multa coercitiva i alguna multa posterior en cas que no ho facin, quina altra acció fan per netejar aquestes parcel·les que els propietaris no estan netejant. El segon és referent al mateix tema i llegiré el missatge que m'han enviat perquè m'han demanat que així ho faci expressament. Diu: bon dia, demaneu perquè estan deixant perdre camins que en cas de foc són essencials per poder mirar d'aturar el foc, com el de la Pedrera, el camí de la Pedrera, el coll de la Boqueta, per al límit de Mont-ras, que ja s'ha convertit en un corriol. En una època anterior aquest camí es havia netejat, passava en la màquina. El camí de Cucala, el de la Font del Rei, que fa temps que no es fa cap mena de manteniment. Aquestes feines s'haurien de fer abans de que passin desgràcies, no després, com estan fent tots aquests polítics, i ometo el que continua. Tenim un tractor en desbrossadora en el municipi, en braç. Per què serveix? Per fer quatre vores de camins que un home ja podria fer amb una eina manual? Com a mínim, aquest tractor, els camins de Mont-ras, de la part de bosc, els hauria de tenir desbrossats i en condicions per poder actuar amb rapidesa, pas de bombers i vehicles d'emergència. La meva conclusió és: per què serveixen les subvencions que s'agafen? Evidentment, el tema, mai millor dit, en aquest cas, està molt calent, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut la desgràcia que hi ha hagut i la gent està una mica enrabiada. Passant una mica ja del moment en si, que entenem que tothom pot estar pues més o menys dolgut, empipat, molest, etc., sí que hi ha una part de raó, o tota la raó, i crec que la nostra obligació, des del punt de vista de consistori, polítics, i no només nosaltres, sinó Generalitat i altres ens, és solucionar aquests problemes. El camí de la Font del Rei, per exemple, que hi viu la Mercè Català, l'any passat ella va entrar a una instància perquè la finca que estava al costat de casa seva fa anys que no es neteja. Me consta que, no sé si avui o divendres passat, ha tornat a entrar a una altra instància demanant el mateix, i aquesta finca no es neteja. Per això preguntava, entre altres, per què o quin seguiment fan vostès perquè aquesta ordenança que tenim municipal es compleixi. Aquestes persones que, per exemple, hi ha veïns aquí que tenen finques que netegen i altres que no. Quin és el seguiment que fan? El segon punt no té res a veure amb el tema dels incendis, és en referència als sorolls, a l'ordenança també de convivència, als sorolls nocturns. I ho dic per dues coses. Una, primer, perquè m'ha arribat una queixa del mateix dissabte a la nit, en algun lloc entre Mont-ras i Armadàs, però sembla ser que és dintre del municipi de Mont-ras, es va celebrar un guateque, una festa una mica important, que va tenir música fins a altes hores de la matinada, 4 i mitja o inclús 5. Es va trucar a Mossos, es va demanar diverses vegades, des de la 1 i pico de la matinada fins a les 4, i la festa va continuar. Si l'Ajuntament està al corrent d'aquesta festa, si saben què va passar i quins mitjans poden posar per evitar això. I en el mateix sentit, vinc, i en aquest cas ho faig jo a nivell particular perquè sóc veí afectat, el pàrquing d'aquí davant és un centre diari de soroll, que comença a les 8 del vespre a la zona del parc infantil, amb famílies que venen en canalla, que s'estan fins a les 11, 11 i mitja de la nit, i els nens evidentment juguen i criden i els pares no els fan callar. I quan se'n van aquests, ja hi ha, o més tard inclús a vegades arriben alguns altres, amb cotxes, amb alguna moto bastant sorollosa, que segurament vostè des de casa seva també ha sentit, perquè surten pel carrer 11 de setembre en direcció cap a casa de vostè i després continuen per l'avinguda de Palafrugell amb una moto amb escape lliure directament, i que aquí al pàrquing es dediquen a aixecar roda, a fer sonar l'escape en plan pa, 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 fins que acaba de fer l'explosió oportuna, i estan molestant, ja no només amb la música, sinó inclús amb els vehicles. Fora de que entre ells criden, posen la música a tope, etc. Els veïns, el meu veí Manel Cruz, jo mateix i la Julita, el meu veí en concret aquest mes, jo ho vaig posar fa 2 anys, però el meu veí aquest mes ha instal·lat un aire condicionat per poder dormir amb les portes, amb les finestres tancades, perquè no podia dormir. D'aquesta queixa ja fa, crec que és el 3er any que ens estem queixant. Ja no és el tema de la pandèmia, que les discoteques estaven tancades, ara ja és un continu. Hem demanat que treguin la llum, hem demanat que es passi un control al pàrquing perquè la gent no pugui accedir. Hem trucat a Mossos, jo personalment li trucava a vostè, ja no la truco perquè tampoc no serveix de res pel que veig. M'acorda que el meu veí també va trucar a vostè i també ha trucat a Mossos. Ja només ens queda agafar un garrot i anar picant-nos a aquesta gent. No me digui que no amb el cap, perquè vostè no ho està patint, ho estic patint jo, i me fa mal que vostè posi en dubte que jo li estic dient. Però això és dia sí, dia també. I la convido que vingui i ho vegi. Qualsevol dia. I voldria que em doni alguna explicació de si pensen posar solució a aquest problema, perquè estem al començament de l'estiu. I ens falta tot el mes d'agost, tot el mes de juliol i tot el mes d'agost patint això. Durant l'hivern també passa, més habitualment algun cap de setmana o els dies de cap de setmana, però l'hivern tanquem les portes perquè fa fred, però és que a l'estiu no podem tenir la casa oberta i és molt trist que sigui així. I després, i aprofito que hi ha públic, faré una pregunta. Fa molts plens endarrere, crec recordar que va ser el novembre del 2023, ja, arrel d'una ordenança fiscal que van debatre aquí pel tema dels vehicles híbrids, que tal que qual, va haver-hi un veí que va voler participar en el ple i vostè li va dir que no podia i vostè es va comprometre a que farien un ROF o un ROM perquè el públic pogués participar. Estem a l'any 2026, mes de juliol, i aquest reglament ni està ni se l'espera. Em consta que el públic que hi ha avui vol posar unes preguntes i li demanaran si les poden posar i serà qüestió de vostè si els autoritza o no. Si no els autoritza, llavors les preguntes les posaré jo. I per part meva, excepte aquest últim dret que em reservo de més preguntes, si no autoritza el públic que les faci, doncs ja estaria. Ah, sí, perdó. En qual la intervenció, la senyora Joaquí Belenya també vol intervenir. Perdona, Estava la meva.
Estava arribat i ja no m'ha deixat intervenir. La meva pregunta, bueno, la meva intervenció ve a... fa referència al tancament a l'entrada de Torre Junama el divendres i el dissabte. Molts dels veïns de la meva urbanització m'han demanat que com és que primer que no es van assabentar, que no va haver ni cap informació per dir avui es tanca, no es tanca, podeu passar per aquest carrer, no podeu passar per aquest carrer. Tot així, també es veu que hi havia el senyor Jaume, l'alguacil, i bueno, es veu que deixaven passar vehicles autoritzats, però clar, tampoc es va definir o no n'hi havia cap criteri per dir passa en un, passa altre, o almenys a mi no m'ha arribat aquesta informació. Jo sí, el que m'ha passat a mi, que jo vaig donar la volta, és tornant pel vespre entrar per el carrilet, estava tancada també i vaig tenir que fer la volta, vinguda d'Espanya, vinguda de Catalunya i entrar per la Torre Junama. Llavors jo entenc que les mesures s'han d'implementar i és d'allò, el que passa és que crec que s'hauria de fer doncs, una miqueta de, almenys posar un criteri o als veïns dir-los, mira, porteu això o heu de passar per aquest lloc o informar-los de que aquest dia estarà tancat i abans de que arribi aquest dia doncs, potser nosaltres passem doncs, per Torre Simona o així per arribar als nostres llocs, als nostres domicilis. És el prec que m'han fet arribar bueno, i sobretot el criteri que es fa servir per entrar o per no entrar per al carrer Torre Jonama sent els veïns, és el que m'han demanat. Quin criteri establiran vostès, si establiran algun criteri, si ho faran, no sé.
Alguna altra qüestió?
No.
Vaig responent a totes les qüestions que han plantejat. En quant al tema de l'incendi, senyor Gómez, a mi em sembla d'un cinisme, i permeti'm l'expressió, màxim, que vostè qüestioni quin criteri s'estava seguint en l'incendi quan vostè tenia feina, vostè precisament, que no li agraden les xarxes socials.
Per què diu coses
estic
que
jo no li torno de paraula, senyor Gómez, no crego, perquè si no hauré d'aixecar i m'agradaria contestar-li tot el que li ha permetat.
Tu te calles, tu te calles. Tu te calles.
Senyor Gómez, li demano...
Tu no passaràs per on?
Senyor Gómez...
Com tienes un poc artista.
Senyor Gómez, li demano que conservi les formes perquè m'obligarà a aixecar el ple i m'agradaria contestar-li totes les qüestions que ha plantejat.
Això és el que li interessa, aixecar el ple.
No, el que li interessa és contestar-li, que falta d'educació m'està posant realment difícil. Estic en el meu torn de paraula. Me'l respectarà i me'l deixarà o l'aixeco directament?
Sí, pot continuar.
Gràcies. Em sembla d'un cinisme màxim que me demani vostè per quin criteri, quines línies estem treballant amb el tema de l'incendi del massís de les Gavarres, tinguent en compte que quan es va declarar l'incendi i tots anàvem de cul intentant fer el seguiment des del centre de comandament que s'havia instal·lat a la Bisbal, des de tots els cossos de seguretat, vostè estava penjant l'entrevista que se li va fer en el Punt Diari i argumentant, entre d'altres, que havien fet una despesa de més de 600.000 euros en la gespa artificial del camp de futbol. Li dic cinisme perquè és la paraula que s'ha d'aplicar en aquests casos, senyor Gómez. Mentre vostès i l'equip que l'acompanya tenien feina a retuitejar aquesta entrevista, a mi també em van fer una entrevista, que també hi havia una pàgina en el diari, però jo en aquests moments estava més ocupada tinguent el tema del seguiment de l'incendi. Vostè demana, diu que hi ha moltes cases a tocar de bosc. No sé si ha recorregut gaire el territori ni si se'l coneix Mont-ras. El que tenim a Mont-ras, el massís de les Gavarres, és diverses masies o cases que estan situades en el massís. En aquest cas estem parlant, crec que vam trucar entre 7 i 12 persones i això no va ser fins dissabte, si mal no recordo, perquè divendres encara no hi havia afectació en el flanc esquerre. I aquestes 7 o 10 cases se'ls va contactar una per una perquè en un moment donat dicten un ordre de confinament de les masies aïllades, no de tot el municipi. Tot i així, si vostè està en el grup de WhatsApp que hi ha de tot el municipi dels veïns de Mont-ras, va veure que tant per xarxes socials com en aquest grup de veïns no van deixar d'enviar informació constant de lo que era l'incendi, el seguiment i totes les mesures que s'estaven fent. Quan vostè parla de que s'han deixat perdre camins, el Coll de Boqueta, Camí de Cucala o Font del Rei, i demana quines franges i qui s'ha de fer, vostè, senyor Gómez, forma part del ple municipal i sap que en aquest municipi tenim aprovat un pla de franges perimetrals que corresponen, a l'igual que tot el massís de les Gavarres, en un 98% pràcticament a propietat privada. Vostè sap que això es va derivar pel volum que suposa de parcel·les i de propietaris afectats. La seva gestió es va derivar en el Consell Comarcal i vostè en aquest ple me n'ha sentit parlar i ha sentit el cost i les actuacions que ha de fer el Consell Comarcal per notificar. Quan parla de que això s'ha de fer mitjançant ordenança, suposo que es confon perquè no hi ha cap ordenança municipal que parli de prevenció d'incendis. El que hi ha és el tema de franges de protecció d'incendis que depenen de la Generalitat i que marquen un perímetre, una franja de 25 metres a tot lloc urbanitzat dintre de bosc, que és responsabilitat dels propietaris que, com li he dit anteriorment, solen ser privats. Crec que l'Ajuntament de Mont-ras, qualsevol subvenció que hem rebut en aquest sentit, l'hem aplicat exhaustivament. Som molt conscients del risc que patim. Crec que tant jo com l'equip de govern hem sigut els primers a estar sempre i en tot moment en qualsevol incendi que s'ha declarat ja fos a la zona del camí ral, que n'hi han hagut dos de diferents per un tema d'una línia elèctrica, en el carrer de Camí de Fitó, que també n'hi van haver dos més, també per una línia elèctrica, i en aquest cas en el massís de les Gavarres també hi vam ser, mentre vostès tenien, insisteixo, per molt que li emprenyi aquest comentari, feina retuiteant una entrevista que no tenia cap mena de pressa, perquè jo no era ni siquiera l'he tret encara, altres estaven fent feina. Quan parla dels camins que s'han deixat perdre, crec que va ser, no sé si en el ple passat o en l'altre, vostè ens va parlar de que hi havia l'Associació de Caçadors al Faisà que no els havien posat en el pla de subvencions que es va aprovar. Jo li vaig dir que efectivament així era, es va modificar, crec que ja se'ls ha notificat a ells, i el problema de que no se'ls inclogués és que aquesta gent ha deixat perdre reiteradament aquesta subvenció, perquè quan se'ls demana una justificació, perquè així s'estableix en el reglament que ha de ser, de que ens presentin l'abans i el després dels camins que desbrossen, no aporten aquesta documentació. Jo he parlat en diverses ocasions amb el president, el senyor Saiz, al respecte, per intentar redreçar aquestes actuacions que considero vitals, i no obstant, paral·lelament hem estat treballant, perquè tant el senyor Perpinyà com jo mateixa participem activament del Consorci de les Gavarres, que és l'altre ens supramunicipal que fa moltes actuacions aquí en el massís, i que cada vegada que ens han demanat qualsevol tipus d'actuació en l'Ajuntament hi hem actuat. Altres vegades també m'haurà sentit dir que en les rieres del terme municipal de Mont-ras, sobretot en les que són dintre de nucli urbà, actuem amb un permís que vam haver de demanar a l'ACA perquè l'ACA no se'n feia càrrec. Però no només això, sinó que a més, a través del pla de treball del Consell Comarcal, dels operaris que donen l'àrea de medi ambient, s'acaten també rieres que són de la faranja ja de no nucli urbà, i també s'intenten fer treballs que tampoc no ens pertoquen com a administració. Així que perdonin si m'ofèn realment, com vostè m'ha dit, que no tenim sensibilitat o que quin tipus de gestió estem fent o quin tipus de seguiment o de criteri. Personalment vaig decidir en el centre de comandament avançat que hi havia la Bisbal no participar en les reunions, perquè creia que era prioritari, i així ho continuo creient, que en el moment en què es va declarar l'incendi els municipis afectats o més afectats eren Forallac, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina i Castell, Platja d'Aro i Segueró. I creia que eren aquests municipis i els seus alcaldes o alcaldesses qui havien d'anar al centre de comandament avançat. No obstant, en tot moment ens van posar en un grup de comunicació, i a la que hi va haver que fer el tema de l'aïllament de masies aïllades, i el tema del confinament, perdó, de masies aïllades, tot l'equip de govern estava present aquí a l'Ajuntament fent unes trucades de rigor, a part de la difusió a mitjans. Dir-li també que, bueno, de l'ordenança crec que ja li he dit, els camins s'estan treballant amb tot, la finca que vostè diu o ha parlat, ha mencionat a la senyora Mercè Català, que va entrar un escrit l'any passat, parlo de memòria, però jo crec que justament totes aquelles finques es van fer quan es van fer les franges perimetrals i s'ha fet inclús un manteniment. No obstant, no he vist l'entrada de la senyora Català, i quan la tingui, no pateixi, que en tornarem a parlar en el ple. En quant als sorolls nocturns que deien de dissabte a la nit entre Mont-ras i Armadàs, estem parlant de la finca que es deia Gallo Colorado anteriorment i que ara tenen uns nous propietaris. Hi va haver un casament, fins on jo sé, no havien comunicat cap tipus de petició ni autorització ni comunicat al respecte. No obstant, no depèn de l'Ajuntament el tema d'autorització d'aquest tipus de festes, sinó de jocs i espectacles de Mossos de la Generalitat. El que es va fer quan es van rebre diferents trucades dels veïns alertant de la situació va ser precisament amb el contacte que tenim amb els agents de proximitat dels Mossos d'Esquadra, parlar amb la secció de jocs i espectacles perquè anessin a fer una revisió in situ de la festa que s'estava fent i els hi demanessin els permisos, i estem a l'espera de saber si van aixecar o van fer algun tipus de diligència o acte, perquè això Mossos ho fa a posteriori i en aquests moments no tinc més informació al respecte. Dir-li, no obstant, que vostè en aquesta queixa que plantejava del tema del soroll, en aquí sí que hi ha ordenança municipal que es va aprovar també per ple i vostè hi va participar, I que en el tema dels parcs i jardins vostè sabrà que el que és el soroll a la via pública i sobretot a l'estiu es permet fins a les 12 de la nit, amb la qual lamento que la mainada que hi pugui haver en els parcs infantils en plena temporada d'estiu l'incordi o l'incomodi com a veí. No obstant, sí que és cert que hi ha hagut casos puntuals amb el tema de cotxes i motos, i que sí que és cert que tant vostè com el senyor Manel Cruz m'han trucat, no així la senyora Julita Pagès. Dit això, comentar-los que hi ha en alguna situació, s'havia comentat amb els veïns i crec que va ser en reunió informativa, que l'única cosa que podíem fer, perquè el que trobo un sense sentit i també no li trobo ni cap ni peus, és el que vostè proposa de pagar llums. Perquè si precisament van demanar llums i pavimentar això per evitar que fessin la mainada de coses que no havien de fer i ara els hi apaguem les llums perquè tinguin tota la impunitat que representa la foscor, no sé jo quin sentit li trobo a vostè en això. Però bueno, dit això, en la reunió de veïns el que es va plantejar és que l'única alternativa que hi havia arribats a aquests punts, ja que Mossos sovint se'ls atruca i no apareixen, era tornar a posar el cadenat que s'havia posat en el confinament. I això es va parlar en reunions de veïns, i la majoria de veïns que van assistir en aquesta reunió, que no crec recordar que vostè hi fos present, per cert, no sé si estava de viatge, no es van mostrar partidaris d'això. No obstant, si volen tornar a parlar de la situació, jo evidentment em poso a disposició per fer les actuacions que calguin, com hem fet anteriorment. En el punt número 3, me parlava de les ordenances dels vehicles híbrids i del tema del ROM. Cert és que encara no hem portat a ple el tema del ROM i que tenim pendent. Sincerament, no dono l'abast amb tot el que hi ha i mea culpa i no m'excusaré amb cap història, però no obstant la participació dels veïns, a part de que sempre s'ha contestat qualsevol escrit que s'ha fet a l'Ajuntament, es pot fer un cop acabat el ple sense que consti en acte, i això si no la secretària ho pot verificar, que així ho marca l'ordenança o els dictàmens que hi ha per part de la Generalitat. En quant al tema del tancament de l'entrada del carrer Torre Junama que comentava la senyora Belenya, dir que ja fa uns dies es va passar amb els veïns que s'havien fet diferents mesures dissuasòries amb el tema d'un trípode, un radar, un comptacotxes, i que es prendien decisions sobre la marxa i en allà es parlava de que es farien canvis de sentit o de més. I que en tot cas això el que hem fet és, en coordinació amb l'Ajuntament de Palafrugell, amb Interior i amb el mateix Ajuntament de Mont-ras, el que es va fer és, veient el panorama que hi havia simplement per la previsió de l'inici del festival Cap Roig amb un concert, diguem, de volada, més les avaneres l'endemà que confluïen amb el mateix cap de setmana, vam creure convenient que es desviés tot el trànsit que anava especialment a aquests dos llocs, on hauria de ser la ruta natural de trànsit, que és Avinguda Catalunya, Avinguda Palafrugell i Avinguda Espanya. I el que es feia és a tota persona, o el que s'hauria d'haver fet, i si no és així en algun cas puntual, prego que també se'ns faci saber com a equip de govern, les indicacions que tenia la gent local era que qualsevol persona que pogués acreditar amb un DNI simplement que era veí del poble se'l deixés passar, a l'igual que qualsevol persona que digués que volia anar a un comerç dels que hi ha al carrer Torre Junama o al carrer Carrilet. I a mi me consta, perquè vaig a ser-hi a partir de, no sé si van ser, això només es va fer a partir de les 7 de la tarda fins les 10 de la nit, més o menys. I jo hi vaig ser al principi de la tarda, que fins i tot vaig anar a parlar amb alguns comerços que així m'ho van demanar en persona, i s'estava portant a terme correctament, i no va ser el remenament que va suposar per cap dels veïns del poble. Com vostè diu, senyora Belenya, que va tornar pel carrer Carrilet, suposo que quan diu que va tornar va ser l'impàgius que va de les 23:30 a les 12:30, diguem, de la matinada de dissabte, que va ser l'únic moment en què la policia local de Palafrugell, amb aquesta reunió conjunta que vam dir, ells van muntar un dispositiu a plaça Floreal precisament perquè no s'entrés en el carrer Carrilet, i en cap altre moment ha estat el carrer Carrilet tallat a la tarda, en cap moment. Tot el moment van tenir accés els veïns, només es va tancar la nit, perquè també a petició dels veïns i les reunions veïnals que es va fer el comentari de que sovint quan la gent sortia dels concerts de Castell Cap Roig, normalment a partir de les 12 hi havia un moment, diguem, de trànsit massiu que passava pel carrer Carrilet i que era ja aleshores que la gent estava descansant a la nit. amb la qual cosa, si no va ser així, desconec qui va donar aquesta ordre, perquè li puc assegurar que jo vaig estar anant i vinguent tota la tarda, perquè a més vaig estar portant la meva filla a diferents activitats i vaig estar fent aquest tram en diverses ocasions entre les 7 de la tarda i pràcticament 2:15 del vespre, i en cap moment el carrer Carrilet va estar tancat. I jo diria que amb això contesto a tot. Senyor Gómez i senyora Belenya, si tenen algun aclariment.
Bé, jo ho dic perquè vaig ser jo mateixa la que vaig tornar, no recordo ben bé l'hora, però jo crec que eren cap a quarts de dues potser, i a més és que va coincidir justament el que deia vostè, de que tornaven també, sortien els vehicles del Cap Roig, per tant ens vam trobar a tot el trànsit que venia fins, o sigui, que sortia allà i que també volia passar per el mateix lloc, que òbviament jo crec que no és la queixa la mesura, implementar mesures jo crec que s'ha de fer, és una cosa que crec que hem demanat. El que sí m'han comentat a mi és que no es va preveure l'avís, o sigui, la gent arribava aquí i de cop i volta havia de passar. No, jo vaig mirar i no he vist cap avís en xarxes, sigui el dissabte però no el divendres, tampoc amb el canal WhatsApp que teniu no es va... És la queixa que em van fer. I el que és la... Jo sí que ho dic perquè sí que m'ho vaig trobar jo. Jo m'ho vaig trobar una valla, doncs que vaig tindre que tornar a vivir. Sí que hi era.
Insisteixo, sí. Que vostè, no sé si ha dit abans a la tarda, jo li dic que aquest dispositiu que va muntar la policia local va ser entre les 23:30 de la nit de divendres i les 12:30 de la matinada, diguem, de dissabte. Exacte. I l'únic que s'obligava és a pujar Avinguda Espanya fins on hi ha l'Aldi, per entendre'ns, baixar per Avinguda Palafrugell, Avinguda Catalunya, i llavors podien tornar a entrar pel carrer Torregionama els que fossin veïns del municipi.
Exactament.
Quan vostè parla de que no es va passar l'avís, precisament l'avís no el van passar perquè del que es tractava és que la gent s'ho trobés, perquè igual que sí que som bastant pedagogs amb el tema del radar perquè ens interessa en el poble, en aquí el que ens interessava és que la gent de fora no es fes córrer el missatge i la gent acabés anant el que ja ens hem trobat alguna altra vegada que ho hem anunciat, que és que llavors surten abans o bé per barri Canyelles o bé per urbanització Sadurní o bé per carrer, quin és el de Maria Àngels, el Magraners,
sí.
Etcètera.
I, llavors... i és entenible, jo ho entenc, el que passa és que també, igual que entenc que s'ha de fer una mesura per l'entrada de gent que ve de fora, que ve de Palamós, i és bo que facin la volta, però l'han de fer, perquè és que l'han de fer, perquè a més és el trajecte natural. Per als veïns, doncs, no cal. I els veïns han d'arribar a casa seva.
Però és que insisteixo que la gent local tenia ordre i que jo l'estona que vaig estar-hi es va deixar passar diversos veïns, a l'igual que gent que volia anar als comerços, tant a la peixateria com a l'estanc, com a la farmàcia.
Perdona, no poso tant dubte, no poso tant dubte, igual que a tu, perdó, no sé si parlar de vostè o de tu ja. Vale, doncs igual que a tu te van fer arribar o estaves allà i mentre que estaves tu sí que van poder passar, altres veïns i veïnes a mi m'han dit el contrari.
Doncs agrairé que m'ho diguessis quins veïns són per poder dir a la gent local.
Diré, suposo, jo sí, el que sí que els diré és que facin arribar ells mateixos la queixa. Un dels que no van poder passar va ser el meu fill, però no, m'ho va dir en plan dir, hòstia, doncs estava tancat i hem passat d'una...
Doncs vol saber-ho perquè la gent local, sí, que en aquest cas va ser el senyor Jaume Lara el que estava de servei aquest cap de setmana, tenia ordres per part de... i tot l'equip de govern, crec, sí, que hi érem, quan se li van donar aquestes ordres, de que qualsevol veí o persona que anés a comerços, i repeteixo que només es va fer des de les 19 hores fins a les 22 que ell acaba,
perfecte,
es deixés passar, i si no és així, perfecte, jo ara l'interpel·laré juntament amb el Lluís.
No, perquè el meu fill m'ho va dir en qüestió, diuen, som de casa, vull dir, ell no tenia cap pressa, podia donar la volta tranquil·lament, però sí que...
No és altra, qüestió perquè com sí, a veí de Montràs ho hauria d'haver-ho deixat
no
passar.
Perquè no com és el fill de, vull dir, tampoc cal. També...
Simplement un comentari, o sigui, el senyor Iker Belenya va voler, o en Víctor, el Víctor Belenya va voler passar i el Jaume, no crec que amb cap mena de mala intenció, no li va donar accés perquè segurament no el coneix. La qual cosa vol dir, perdoni, deixi'm acabar, la qual cosa vol dir que el criteri que s'ha aplicat no és prou bo. Aquest, no podem estar a les mans d'un senyor que poder coneix o potser no coneix a deixar passar la gent, si em permet. Això no, no és un bon criteri. Vostè deia, si ensenyaven el carnet al senyor Jaume Lara, no es podia permetre el luxe, perquè jo venia en el sentit contrari i vaig veure que tenia quatre cotxes, que un volia girar i se li va aturar i que volia girar i no el va deixar passar. Si el senyor Jaume Lara es dedica a demanar el carnet per veure on resideix cada un dels vehicles que vol girar allà, es crea una cua que arriba a Barcelona. Llavors, escolti'm, el criteri que han aplicat, com a mínim, que ens estan queixant aquí, és de que es havia d'haver avisat els veïns de que això es faria, i així els veïns podrien agafar una alternativa. El senyor Jaume Lara no té la culpa de que el senyor Víctor Belenya no passés, perquè segurament el senyor Jaume Lara no coneix el senyor Víctor Belenya.
Només afegim una petita cosa amb això que està dient, senyor Gómez. Que sàpiga que les reunions veïnals que ja es va tractar aquest tema i que cap de vostès ha participat i per tant no ho saben,
sí, bueno.
Tots els veïns se'ls va dir que es demanaria a qualsevol persona que fos. Li puc assegurar que entre les 7 de la tarda i les 10 del vespre jo vaig estar aquí, com li insisteixo, perquè precisament per ser el primer dia i pel volum de gent que havia de baixar, si haguéssim obviat el tema de l'incendi, pel tema de les havaneres, pensava que es complicaria molt més la cosa, i li puc assegurar que crec que l'Adrià també va venir perquè venia de Fornells, que la cua en cap moment va superar, és que no arribava ni als locals d'on hi ha els concessionaris, era ben bé el tram que hi ha davant dels locals d'artesania Esteve Ferrer.
Dos conductors meus que no tenen res a veure ni saben què, no els coneixen, van anar a les per entrar a l'estant i se'ls baixa, va ser anar amb furgoneta negra que no sé qui era.
I insisteixo que la gent local, i no és perquè fos el senyor Jaume Lara ni per res, tenia indicacions de que qualsevol veí del municipi. Jo evidentment li demanaré, perquè era una de les prerrogatives i no crec que me digués fots tot el dia, potser sí que haguéssim ocasionat aquí una retenció important, però crec sincerament que va ser molt àgil tot plegat.
Bueno, jo el que també crec és que si s'ha de demanar amb els conductors guita, passareu, és el criteri que jo crec que vosaltres heu establert, doncs heu d'ensenyar el carnet per passar, doncs també és bo que ho digueu.
El problema, senyora Belenya, és el que he dit abans.
Me deixes acabar? No voldria... jo, com bé dius, no vaig poder assistir a la reunió, sempre he intentat assistir a tot el que he pogut i el que m'ha donat temps. Quan no ha arribat, no hi ha arribat. M'ha passat igual que tu amb aquesta feina. Jo tinc una altra feina i tinc unes altres coses que o te permeten o no te permeten. I amb aquesta va ser totalment impossible. I fins i tot vam intentar de lligar entre el Tomàs i jo a veure si podíem anar. I justament aquest dia va ser impossible. Per tant, sí que és veritat que va haver gent que m'ha explicat més o menys el que es va dir a la reunió, i el que sí que també m'han fet arribar és que en cap moment es va demanar, o sigui, sí que es va demanar mesures, però amb un cert criteri. Si s'ha de demanar, un carnet o l'IBI o el que sigui, demanar que pots passar aquí, el que és més lògic és que també ho notifiqueu als veïns i a les veïnes que han de passar. Ja sigui, ja ho dic, ja sigui el canal WhatsApp que s'utilitza per aquests casos, o bueno, jo xarxes ja no sé què dir, no? Però tenim un canal que també podria fer molt àgil aquesta informació. Ja està. I una altra cosa que dic jo, que jo sí que me vaig trobar en aquesta tanca i no menteixo, no tinc perquè mentir, espero que se m'acabi.
És la
de
Palafrugell. Mana? La tanca que et vas trobar...
No. Per entrar. O sigui, jo tornava a casa.
Però pel carrer Carrilet, per la plaça Floreal, és terme municipal de Palafrugell.
Però igualment trobo, bueno, aunque sigui el terme municipal de Palafrugell, la gent que accedeix per aquí també és de Mont-ras. També és de Mont-ras. Llavors jo trobo normal que llavors un contacte de dir, escolteu-me, si heu de posar una tanca, aviseu doncs, que es pot passar per aquí, o no sé, jo vaig trobar la tanca i vaig donar la volta, però n'hi ha gent que potser no sap ni per on t'ha de passar, per dir-ho d'alguna manera.
Jo diria que
qualsevol... No cal, però vamos.
Jo perdó, però insisteixo en el que he dit abans. La mesura que vam fer precisament va ser de que la gent s'ho trobés sense tenir un previ avís, perquè normalment fem difusió de tot i el que ens estem trobant és que, per exemple, en aquest canal de WhatsApp del municipi, qualsevol persona que escanegi el link i s'hi posi, no discrimina de si ets o no ets de Mont-ras i poden estar en aquest canal d'informació. Què ens passa? Que cada vegada que avisem hi haurà un trípode, hi haurà no sé què, farem això, tallarem l'altre, automàticament, principalment la gent de Barcelona, que és la que ens agradaria que anés per on han d'anar, ens acaben anant a tots els llocs on no haurien. I un exemple clar el vam tenir, que hi hem de treballar precisament, amb el tema del barri Canyelles. Ja s'han fet actuacions amb el tema de lo que és l'accés al paratge natural de Castell Cap Roig, amb tanques situades a punts estratègics, habilitats entre Medi Ambient, Ajuntament de Vall-llobrega, Ajuntament de Palamós, Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras, i tot i així, com que el meravellós GPS, per més cartes que enviem a Sant Google o a Trànsit o a qui sigui, els enfoca cap a paratge natural, si els hi marca que van contra el precipici que hi ha abans de la cala del Crit per arribar allà, doncs tots queden allà. I de fet crec que l'any passat no sé si van anar-hi 4 vehicles, que va tenir que arribar la grua no sé ni com per treure els cotxes. Llavors jo crec que ha sigut una mesura excepcional. A les reunions de veïns, i ja li avanço, es va dir que es faria durant tot el mes de juliol i agost, precisament per donar resposta a una altra queixa que ve siguent molt recurrent del trànsit diguem més intensiu que hi ha en aquests mesos.
Si es col·lapsa directament, o sigui, jo ho he vist molt d'allò es col·lapsa.
Jo, senyora Belenya, li diré que als 3 anys li donaria tota la raó. Aquest, per lo que portem fins ara, hi passo molt sovint i jo no he vist les cues que es feien altres anys, i no obstant hi estem treballant i continuarem treballant. Però jo em sembla que a vegades també la gent tendim com a fer-ne un gramassa de la situació, i jo en cap moment he vist la cua com he vist altres anys que arribava a l'alçada del Parc Pilarín Vallès. No hi ha hagut cap dia que la cua arribés aquí.
Jo
sí que
de veritat, vull dir, i ja, o sigui, intento de veritat, no és per fer ni per matxacar ni res, és simplement perquè jo ho visc. Per tant, entro per de plaça Floreal cap a dins, o sigui, cap a Carrilet, cap a Palamós, ho visc diàriament. No surto amb una hora en concret, ara sí, però no surto amb una hora en concret. Sí, n'hi ha col·lapse, és una cosa que s'ha de solucionar. Bé dit, que esteu posant mesures també. Ara jo el que demano és que si s'ha de tancar algun carrer, jo demano perquè també m'ho han demanat. És una cosa que no és només del meu fill, que jo ni volia treure, sinó que hi ha gent, veïns, que m'han dit, escolta, almenys una nota, un bustiatge, igual que vau fer amb el radar, informant que això dels bustiatges, doncs, no arriba a la gent de Barcelona, potser arribaria aquí, no arribaria fora, perquè arriba al teu domicili, arriba al meu domicili, no arriba a la gent de fora.
Queda clar. Senyor Gómez, de res. Senyor Gómez.
Sí. A veure, jo li demano, si té bé vostè, quan acabem el ple, que l'àudio està disponible, que torni a escoltar el que jo li he dit quan hem parlat del tema de les parcel·les, etc., perquè vostè no sé el que ha escoltat, però com que em sembla que no ho ha escoltat com jo ho he dit, li prego que ho torni a escoltar. Perquè jo el primer que he fet ha sigut referir que malauradament hi ha hagut aquest incendi i que això fa que la gent estigui molt alterada, hi ha gent que està molesta, que té queixes, etc., etc. No he parlat en cap cas en primera persona, però he parlat i he referit que és normal aquest sentiment en general. Vale? Després he referit a la senyora Mercè Català i he referit a una persona que m'ha enviat un WhatsApp que ha dit diversos camins, etc., d'aquí de les Gavarres. I he posat algun exemple de camins. Dit això, jo en cap cas he parlat de que vostès no tenen sensibilitat, ni he qüestionat si vostè estava allà on tocava aquests dies, que sé que ho estava, ni m'ha semblat que en cap cas he preguntat tampoc què estaven fent vostès durant el dia de l'incendi. Vostè ha aprofitat per dir que amb molt de cinisme nosaltres, i ja ha començat amb el seu discurs, perquè som uns cínics. Miri, jo el primer que he fet ha sigut posar-li l'amabilitat per davant i dir-li que entenem la dificultat del que ha passat i que entenem que hi ha gent que estigui molesta, i el que hem fet simplement és transmetre-li unes queixes que a vostè no li agradi i a mi tampoc m'agraden, sincerament, perquè voldria que aquestes queixes no hi fossin, sincerament. Jo li he referit el perímetre del municipi, li he referit la finca al costat de la senyora Mercè Català, que és un camí perimetral, i això està dintre de les ordenances. Pàgina 40 de l'ordenança municipal reguladora de la convivència diu: franges perimetrals, donades les especials característiques del municipi de Mont-ras en grans masses arbòries. Capítol 13, normes de prevenció d'incendis forestals. Per tant, la normativa sí que parla d'això. Article 96, franges perimetrals. Donades les especials característiques del municipi de Mont-ras en grans masses arbòries, tots els veïns o propietaris de finques d'aquest municipi tindran especial cura en el compliment de tot el que s'estableixi en la llei 5/2023 del 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i el reglament que en desenvolupa. L'Ajuntament de Mont-ras vetllarà, per tant, n'és responsable solidari, per la creació de la zona de protecció de l'esmentat decret, que l'esmentat decret estableix a les urbanitzacions, el manteniment de vials, zones de xer, etc. Vale. Jo li he referit la casa de la Mercè Català, que té una finca al costat, que hi ha menys de 10 metres en el seu domicili i que aquella franja, que és metres que haurien d'haver, no hi són. I això és un fet. No li he parlat ni de l'incendi d'aquest cap de setmana, ni li he parlat de si estava vostè o no estava, ni li he parlat de que vostè ha decidit anar o fer no sé quantes comunicacions, i tot això vostè ho posa de relleno, perquè jo en cap cas li he qüestionat. Després me diu que si jo conec Mont-ras, posa en dubte que jo conegui Mont-ras. Jo no poso en dubte que vostè conegui Mont-ras, només faltaria. Vostè sí que m'ho posen a mi. Vostè es posa medalles allà on no toca, sincerament. Em sap greu, sincerament, em sap greu que vostè es posi d'aquesta manera, perquè jo lamento el que ha passat i m'assembla que li vaig enviar un WhatsApp a vostè donant-li el recolzament, si era necessari, de la part del nostre equip, d'acord, i que no la trucava per no molestar, perquè entenia que podia tenir trucades més urgents, però si vostè necessitava que m'enviés un missatge, que jo la respondria. Perdona? Sí, i vam retuitejar totes les comunicacions de l'Ajuntament i tot el que vostè va dir. I vostè em recrimina a mi que el dia de l'incendi jo estava retuitejant o fent no sé què en Instagram l'entrevista. Miri, jo no tinc la culpa de que el dia que l'entrevista que a mi em va fer el Punt Diari surti publicada, i a vostè també, sigui el divendres, al dematí a primera hora, i el mateix dia a la una i pico o a les dues del migdia s'encengui un foc a les Gavarres. Vale? Primer de tot. Segona, no tinc per què dir el que diré ara, però és que em sembla patètic que vostè qüestioni el que jo faig amb el meu temps. Jo estic treballant, no estic enviant Instagrams i fent no sé què, estic treballant. Vostè parla sense coneixement de com funcionen les coses que jo faig. Per tant, a mi em molesta que vostè parli d'aquesta manera, i em molesta que digui que som uns cínics, d'acord? I em molesta que digui mentides i que diguin que, no tenim, que vostès no tenen sensibilitat. Jo no he dit això. Vostè s'inventa les coses. I intento contenir-me, perquè el que ha passat ha sigut molt desagradable per mi i no m'agrada quan arribem a aquestes situacions. En referent en el segon tema del tema dels sorolls, vostè ha referit l'ordenança municipal i ha dit que fins a les 24 hores. Doncs no, s'equivoca, és fins a les 23 d'entrada, perquè ho diu l'ordenança, no perquè ho digui jo. Després, jo no dic que a mi particularment la canalla, que hi som cada dia, a dies més enllà de les 11 i de les 12 de la nit, me molestin. Jo he explicat un fet, i l'he explicat per correlacionar-ho amb que aquests hi són primer i llavors venen els altres a darrere, que són jovent, amb cotxes. I he parlat efectivament, i no ho hem demanat ara, ho vam demanar quan es va fer el pàrquing municipal, que s'atenués la llum, que això és un reclam, que venen aquí perquè tenen molta llum. Abans era un pàrquing de sorra i creaven les molèsties als veïns. Es va asfaltar i està molt bé el pàrquing tal i qual, i és normal que hi hagi una mica de llum, però sembla un camp de futbol, i vostès ho saben, i no és la primera vegada que ens han queixat. Vale? No posi ara i no digui que si nosaltres demanem una cosa després demanem una altra. Nosaltres sempre, els veïns d'aquí davant, els tres veïns, estem d'acord a que es baixi aquesta gent. El de la resta de carrers i les reunions veïnals que vostè ha mencionat, escolti'm, me sap molt greu, però primera de tot, un servidor no té dedicació com vostè en aquest ajuntament que cobra aquí tota la seva vida i tota la seva feina. Jo treballo i tinc una empresa i m'haig d'esforçar i moltes vegades, vostè ho sap, estic fora de viatge. D'acord? I no tinc per què donar-li explicacions de si vaig o no vaig a reunions veïnals, perquè l'última que vaig venir eren quatre veïns d'aquí i la meitat de les coses que els hi van dir vostès no van fer ni punyetero cas, i perdoni que ho digui així de clar. Se'n recordarà que hi havia la Joana, professora del col·legi, que hi havia el seu veí, que estava jo i el meu veí, i vam parlar del pàrquing, i vam parlar de les plaques solars, i vam parlar de l'estoc que dona accés al carrer d'entrada al col·legi, que està mal senyalitzat o que s'hauria de fer diferent. Quantes coses han resolt vostès? Cap ni una. Per tant, reunions veïnals, per anar a que vostès quedin bé davant dels veïns i expliquin totes les coses que fan i siguin tan magnífics i a nosaltres aguantar-li la patuleia, escolti'm, no, no tinc cap ganes de venir. Però bueno, en aquest cas no hi era perquè estava fora, com vostè bé ha dit. Vostès, quan va haver-hi la pandèmia, varen posar un cadenat aquí perquè la gent no hi accedís. Podíem fer una solució doncs, com la de la deixalleria, que em sembla que això ja els hi van proposar. Podíem fer una barrera de pas amb targeta, que només puguin accedir els veïns amb horaris nocturns per poder entrar i treure el cotxe. És una idea, vostès veuran. Si no, doncs, els veïns que estem aquí davant, perquè això en els altres segurament no els afecta tant, ens continuarem queixant. I quedaria pendent el tema del ROM que vostè ha reconegut que no està fet i que jo li demano primer de tot quan el tindran fet, perquè 2 anys i mig per fer un ROM doncs és molt de temps, però bueno, són vostès que tenen dedicació a l'Ajuntament, no nosaltres, són vostès que l'han de fer, no nosaltres, i si donaran veu als veïns avui, si no plantejaré les queixes que ens han demanat que els hi preguntem. Ah, i un tema que m'he apuntat també. En quant a la festa que ha parlat del dissabte a la nit, i això és informació que a mi m'ha facilitat un mosso d'esquadra, quan es fa un tràmit d'aquest tipus, que els Mossos venen amb alguna trucada o amb alguna queixa d'un veí per un, com això que va passar, els Mossos, evidentment, han de fer un informe i l'han d'entregar el primer dia hàbil posterior en els fets. Que això, bueno, a mi això m'ho ha dit un mosso, jo si m'ha enganyat, m'ha enganyat, però jo li dic que en teoria, si els Mossos hi han anat i han aixecat un acte del que va passar, avui dilluns això hauria d'haver entrat a l'Ajuntament. Vostè diu que no, jo no tinc per què dubtar del que m'ha dit aquest company. I en espera del que em digui del ROMS, no sé si em vol contestar alguna altra cosa, per part meva ja estaria.
Començo pel final, com li he dit, la intervenció dels veïns no hi ha cap mena de problema, simplement que per normativa de la Generalitat serà un cop s'aixequi l'acte del ple i no pot haver-hi constància en el ple, perquè així ho dictamina la normativa que hi ha actual i si no la secretària pot informar al respecte. En quant a això que vostè diu de les actes, me consta per altres que hi han hagut d'entrada a l'Espai Natural de Castell Cap Roig, que a vegades han trigat entre 15 dies i un mes. Desconec si aquest termini que vostè diu és legal o no, ho demanarem en la patrulla de Mossos de Proximitat i en el director, en Martí Pons, si és així en la propera reunió de seguiment que fem amb Mossos d'Esquadra, que com vostès saben sol ser trimestral, però pels antecedents que tenim en aquest ajuntament, per altres casos que hi han hagut, tan burjats i principalment el tema de l'Espai Natural de Castell Cap Roig, no ha sigut així. En referència a les dades que vostè diu, només una puntualització, senyor Gómez. El tema de penjar xarxes, que evidentment vostè pot fer-ho com vulgui, vostè ho va fer el divendres a les 5 i 10 de la tarda. Vostè que tant li agrada dir que nosaltres mentim, m'agradaria demanar-li d'on ha tret el número dels 600.000 euros de cost en el tema de la gespa artificial del camp de futbol.
Diguem que és mentida.
Estic parlant en el meu torn de paraules, senyor Gómez, sisplau, li demano. I també li demano si a les 17:10 que vostè va publicar aquesta entrevista l'incendi no portava ja gestionant des de les 9:10 del matí, si vostè creu que és oportú a les 5:10 de la tarda penjar aquesta entrevista mentre hi havia les desgràcies que hi havia i s'estava cremant mitges gavarres. Divendres a les 5:10 tinc una captura, si vol li passo, si li fa il·lusió. En quant al missatge que vostè diu que em va enviar, efectivament així va ser, aquest missatge va ser el dissabte i també li diré l'hora en la que va ser. Va ser el dissabte a les 4:01 de la tarda, quan jo havia enviat el tema del vídeo i el tema del confinament de les masies aïllades. Jo això ho vaig enviar a 2:45 del migdia i vostè em va enviar el missatge a les 4 de la tarda, 16:01 concretament. Quan li dic que vostè coneix o no coneix el territori, m'he fet referència que vostè em parla de que hi ha moltes cases afectades en el massís de les Gavarres i com li he dit, en aquest cas crec que només vam haver de trucar a 7 masies pel tema del confinament. Quan vostè diu que jo en les reunions de veïns l'únic que fem tant jo mateixa com el meu equip de govern és fer patuleia o no sé de quina manera ho ha dit, no, els plens li asseguro que no me'ls atorno a repassar totes les bestieses que diguem perquè si no hauria de demanar hora al meu psicòleg més sovint del que ja hi vaig. I pel tema de la meva salut mental jo crec que un cop ja supero el ple del fill de l'uns a la tarda en tinc més que suficient. Les reunions de veïns pot demanar-ho vostè, qualsevol veí de Mas Soleil, de Mas Roquer, de Can Burjats, que per cert, senyora Belenya, quan diu que no han tingut ocasió cap de vostès tres de participar, n'hem fet per tot el poble, n'hem fet per Disseminats, n'hem fet per Bas Morrell, i a totes les reunions hi havia el mateix peu de pàgina i deia que si qualsevol, el dia que li tocava el seu nucli no podia, es podia incorporar qualsevol de les altres, que de fet, si mal no recordo, l'última que vam fer va ser el cas de diverses persones i crec que n'hem fet, no sé si han sigut 10 o 12, vull dir que crec que hi ha algun marge de maniobra. I sincerament vull dir, jo crec que ja és entrar en un debat estèril, no ens posarem mai d'acord. Tenim una manera de fer, vostès en tenen una altra, vostès diuen les coses a la seva manera i jo l'únic que sí que li demano, senyor Gómez, perquè consti en acte, és que me digui aquests 600.000 euros de la gespa artificial del camp de futbol, que digui d'on treu aquesta xifra. I com he dit, donarem pas als veïns perquè un cop s'aixequi l'acte del ple puguin fer la intervenció que considerin oportuna. Senyor Gómez?
Sí, un segon, que buscaré la informació del camp de futbol. Tens tu, Tomàs, aquell decret? El vaig enviar per mail? Per mail? Ah, no el tinc aquí. A veure si el localitzem. Mentre busquem el document dels 600.000 euros, perquè no tenim per què inventar-nos una cosa que no és, no ha aclarit el tema del rom. Jo crec que si potser hauríem de preguntar als veïns si volen que el que han de preguntar consti en acte o no, i llavors si no faré jo les preguntes, si volen que consti en acte, si no volen que consti en acte llavors podem tancar el ple i que ells facin les preguntes que creien oportú. Crec que seria adient preguntar-los. Vostè és la presidenta i pot fer-ho si vol.
Està en el seu dret i tant. A la seva intervenció, com he dit, s'ha de fer un cop s'aixequi el ple. Si el que vostès volen és que consti en acte, ho ha de traspassar al senyor Gómez fent-ho ell com a aportació. Si tant els hi és, hem d'aixecar acte i llavors es fa un cop finalitzat. Què preferiu?
Sí, aixequeu
l'acte i... Val. Si li sembla, senyor Gómez, la xifra dels 600.000 euros, com que li agrairíem si no tenen la informació...
Sí, sí, la tenim.
Endavant.
Proposta d'acord coacció expedient per la licitació del contracte de subministrament i instal·lació de la gespa del camp de futbol de la Ciutadella de Mont-ras. Això és una proposta d'acord del tal i en el qual s'adjunta un pressupost de gespa artificial pel camp de futbol, Ajuntament de Mont-ras. Anna Cobos Alcina, secretària interventora, l'adreça, Jaume Bordera, un telèfon, Laura López Agulló, un telèfon i una d'allò, i una direcció de correu electrònic. Llavors hi ha tot un detall que ve a fer un sumando de 608.544 més IVA 127.694, total 635.338. Aquesta és la informació que tenim nosaltres.
Senyor Gómez, ja sé d'on t'ha tret la xifra i realment el tema de l'agogi li queda que n'hi pintat, perquè vostè sap precisament i perfectament que aquesta xifra es va dir de l'ACM en una licitació, se li va dir que era un disbarat i que en el procés de licitació que s'ha fet en aquest ajuntament i en el qual vostè té accés com a regidor de l'oposició a tot ell, sap que es parla en tot moment d'una licitació, crec recordar, d'uns 280.000 euros, que en l'adjudicació s'ha fet per menys de 280. Llavors, senyor Gómez, li demano que, sisplau, jo sigui molt acurat amb les xifres, perquè això és enganyar els veïns de Mont-ras. Adrià,
ja la pots comptar, sisplau, Adrià, quan vulguis, eh? Igual que ens ho feu a nosaltres, jo també agrairia el mateix que dius tu.
Miri,
ha quedat clar el tema de números, senyor Gómez, està en el seu temps de paraula.
Jo no tinc més ganes de discutir, jo tinc una informació aquí escrita, el que vostè acaba de dir, de que s'ha licitat o no s'ha licitat, sincerament, jo no reviso tots els expedients, reviso moltes coses. Aquest punt en concret no l'he revisat, perquè jo no sé que hi ha una factura de 200.000 euros que s'ha pagat o que s'ha de pagar perquè s'està fent-ho del camp, i aquí el que tenim era un pressupost que això estava enviat a l'Ajuntament.
El pressupost que vostè el mira amb molt de detall, senyor Gómez, sap que hi ha un pressupost de 300.000 euros. O sigui que no em vingui amb mentides, perquè això sí que és mentida escaradament, i senyor Gómez, vostè sempre ha sigut molt transparent i sempre ha sigut molt acurat, sobretot amb els números. Així és que li prego.
Precisament per això.
No jugui amb això, perquè sap perfectament de què estem parlant.
Precisament per això estic dient el que estava dient, perquè tinc aquest document que ho diu. Jo no m'he inventat aquesta xifra.
No, vostè fa demagògia, clar que sí.
No, perdoni, aquí la professora en demagògia és vostè, i aquí la professora en dimentides és vostè, i senyor Adrià...
Queda'm en clar la seva intervenció, senyor Gómez.
Si us plau, que si a mi m'ha d'acusar de mentider, d'acord? Sí, sí, sí.
Mai he dit aquesta paraula.
Senyor García, li demano el torn de paraula al senyor Gómez, el deixi parlar, sisplau. Senyor Gómez, li prego que li parli com a regidor, senyor García, i mantinguem les formes, ja que les estem perdent totalment.
Jo només espero que acabi aquesta legislatura per a vostè, en concret a vostè, que va fer un vídeo diguent-ho, preguntar-li on està l'habitatge oficial en el SAU 3, que vostè va prometre que farien, perquè vostè sap perfectament que en el SAU 3 no es pot fer habitatge social. Per tant, a partir d'aquí, de majòsies i mentides, els primers que em diuen són vostès. Que vagi preparant la resposta, a veure si té temps de fer-ho en un any.
Li faig jo ràpidament, senyor... No, 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 senyor Gómez, estic en el meu torn de paraula, vostè ja ha fet el seu i me toquen a mi el meu com a alcaldessa.
No, no
vull
escoltar la resposta, no cal.
I tant que l'escoltarà, perquè sóc encara presidenta d'aquest ple i l'escoltarà mentre jo no aixequi l'acte, no sé que vostè decideixi marxar.
O jo no aixequi marxar.
Està en el seu dret.
Ja li vaig...
Vol escoltar la resposta o no?
No.
No. Hi ha parcel·les que són de cessió per l'Ajuntament i vostè ho sap, també farà demagògia amb això, també ens dirà si es pot o no fer habitatge de protecció oficial en aquestes parcel·les, de veritat és especial.
Jo només he dit que d'aquí un any en parlarem. D'aquí un any en parlarem. Doncs ja està.
Quan no tinc el voluntat que tenim un altre, estem acostumats a xerrar, ho intentaré fer el millor possible.